Radio Mumbai, Sensor FM.
Montblanc en flames. Montblanc en flames.
El programa sobre la realitat de Montblanc i la Conca de Barberà a Ràdio Montblanc.
Montblanc en flames.
La política, l'economia i la cultura local a debat.
Montblanc en flames.
Setmana rere setmana, cadascun dels 12 directors del programa analitza amb diferents convidats la realitat local i comarcal des d'una perspectiva diferent. La pagesia, l'economia, la cultura, el turisme.
Hola, molt bona tarda. Avui encetem el programa de Montblanc en flames, on tractarem temes relacionats amb la sanitat, i hem decidit començar la tanda de programes parlant de dos projectes que estem portant a terme a la nostra ABS, l'àrea bàsica de salut de Montblanc. Els temes que parlarem avui són el primer, el programa Salut i Escola, i a la segona part del programa us parlarem del Banc d'Ajuts Tècnics, que és un projecte de col·laboració que es va signar entre l'ABS de Montblanc, l'Institut Català de la Salut i el Consell Comarcal de la Conca de Barberà. Us presento les persones que participaran en aquest programa. En primer lloc, la directora del programa, que és la Laura Penedès, que a més és la directora de la nostra àrea bàsica de salut de Montblanc. L'Anna Riber, que és la infermera i responsable d'infermeria de l'ABS de Montblanc. La Judit Pere Cantó, que és treballadora social, és directora tècnica del Servei de Benestar Social del Consell Comarcal de la Conca de Barberà. L'Anna Balauder, que també és infermera de la nostra ABS, que és la responsable del programa Salut i Escola, i la que us parla, Esther Dalmau, que sóc infermera de gestió de casos de l'ABS de Montblanc i de l'ABS del Alt Camp Est. Bé, començarem parlant del programa Salut i Escola, que és un programa de salut que està promogut pels dos departaments, pel Departament d'Educació i pel Departament de Salut, i que el que fa és impulsar actuacions de promoció i de prevenció de la salut entre els estudiants de tercer i quart d'ESO dels centres públics i concertats de la nostra zona. L'Anna Balauder, que és l'infermera que va amb aquests dos centres, que són l'Institut Martí Lomà de Montblanc i l'Institut Joan Amigó de l'Espluga de Francolí. Aquest programa és el primer a l'Estat espanyol que articula la col·laboració entre el món educatiu i el món sanitari. Aquest programa es va iniciar fa 5 anys a Catalunya, però a la Conca fa 4 anys que es va posar en marxa. A l'actualitat hi ha 860 centres a Catalunya implicats en aquest programa. Nosaltres a la nostra ABS, la persona que porta, que va als instituts i que és la responsable d'aquest programa és l'Anna Balauder. Hola, bona nit.
Hola, bona nit.
I amb ella doncs, parlarem una miqueta d'aquest programa perquè ens expliqui una mica en què consisteix i ens, bueno, per la gent que no el conegui doncs, pugui saber una miqueta més d'això. No? En primer lloc, ens podries explicar quina és la finalitat d'aquest programa, del programa Salut i Escola?
Sí, i tant. Hola, bona tarda. Bueno, la finalitat del programa Salut i Escola és ben senzilla, simplement és millorar la salut dels adolescents. Com ho fem tot això? Doncs mitjançant accions de promoció de salut, de prevenció de les situacions de risc i d'atenció precoç per als problemes relacionats amb salut mental, salut afectiva, sexual, consum de drogues, alcohol, tabac, en col·laboració sempre amb els centres educatius i els serveis de salut comunitaris presents en cada territori.
I llavors, concretant una miqueta més, els objectius exactes que tu et planteges a l'hora d'anar a aquests instituts, perquè cada quan hi vas, en aquest institut?
Als instituts hi vaig un cop a la setmana, 3 hores, en cada institut.
I estàs ubicada en algun lloc o vas per les aules o com funciona?
No, jo en cada institut tinc una aula, bueno, un lloc ubicat, on tots els adolescents ho saben, perquè a principi de curs em presento i passo per les aules explicant una mica el programa, sobretot en els de primer que no em coneixen, els de segon, tercer i quart, com que ja em van veient en el centre d'altres anys, doncs ja saben on soc, qui soc i normalment on soc, els explico on estic, en què consisteix el programa i aleshores hi ha el dia en què hi vaig.
Llavors, els nens que poden venir són el primer, segon, tercer i quart d'ESO. És que jo a la presentació he dit només tercer i quart, poden venir...
Sí, a veure, d'un principi el programa està dirigit a tercer i quart d'ESO, però, a veure, lògicament, jo rebo qualsevol alumne, encara que sigui de cicles formatius, com tenim el cas a Montblanc, que tenen cicles formatius, si tenen qualsevol dubte també poden venir i fer-me qualsevol consulta.
Va, llavors, concretar una mica més, els objectius principals que tu tens a l'hora d'anar als instituts, quins són?
Mira, l'objectiu general és millorar la salut dels adolescents a través de diferents accions, de promoció de la salut, de prevenció de riscos, de situacions de risc i d'actuació precoç davant d'aquestes actuacions de risc.
Promoció de la salut, a què et refereixes?
Sí, a veure, tots sabem que els adolescents als centres d'atenció primària venen poc, si no és quan ja tenen un problema, i un problema normalment ja que costa de solucionar, és a dir, quan ja ells ja es veuen desbordats i que han d'anar per força. Llavors, nosaltres el que fem és evitar una miqueta aquests problemes, doncs ensenyar, explicar-los dubtes que es puguin tenir sobre diferents situacions. Això seria una miqueta el que és la promoció de la salut, és a dir, que ells tinguin un dubte sobre sexualitat i tu els hi puguis una miqueta doncs, guiar i previndre doncs, que puguin haver-hi conseqüències. El que és la prevenció de situacions de risc, doncs estem amb això també, doncs evitar, per exemple, doncs, si informar-li sobre les conseqüències que té doncs, el tabac o l'alcohol o diferents tipus de drogues o tenir relacions sexuals sense preservatiu. Actuació, actuar precoçment davant d'aquestes situacions. Per tant, nosaltres ens anticipem a qualsevol tipus de problema.
I llavors, els nois que es volen adreçar a la teva consulta, com fan? A la meitat de la classe? Hi ha un horari establert perquè et puguin venir a veure? A part que tu hi vas en una hora en concreta, quin circuit han de fer ells per poder accedir a l'aula, a la consulta oberta?
Mira, jo... disculpeu. Jo hi vaig durant 3 hores. Llavors el que faig és, normalment agafo l'hora del pati, que tots saben que poden venir-me a l'hora del pati, i si no, aquí a Montblanc, per exemple, es van apuntar a consergeria, van a dir doncs, que volen venir a parlar amb mi i els hi donen una hora. Això ho realitzem així perquè teníem una miqueta a vegades de gent esperant a la porta de que acabés la consulta. Llavors el que fem és els hi donem unes hores, saben perfectament el tutor o el professor d'aquell moment que venen a veure, i tenen el permís per poder sortir de l'aula. Vull dir que està completament controlat per casos de que no pugui haver-hi, doncs, de que se'n van al bar o fan campana.
I què és el que et consulten normalment? Et poden consultar, ja has parlat tu del tema de drogues, de sexualitat, però més que res, quins temes són els que els adolescents en aquest moment venen a consultar-te?
Sí, mira, he portat més o menys el que és una miqueta el que són els resultats que vaig tenir, que tinc de fa els últims 3 anys. I, a veure, el que més ens consulten ho tenim dividit. Hi ha diferència entre homes i dones, però, per exemple, el que són les...
Perdona, què venen més, nois o noies?
Venen més noies, sí. I el que més ens consulten les noies són sobre salut sexual i afectiva. I, en canvi, el que més ens consulten els nois són sobre consum de substàncies. Com poden ser tabac, pot ser alcohol i pot ser doncs, els típics porros.
I llavors tu fas la consulta en aquell moment concret i després fas algun seguiment d'aquesta consulta o és una actuació puntual? Com funciona?
Mira, ells me venen a la consulta, me fan la consulta que ells en aquell moment tenen aquell dubte, llavors jo depèn de quin tipus de consulta me fan, per exemple, no sé, me venen a preguntar sobre l'abús de substàncies, no? Quina conseqüència pot tenir que me prengui un porro i me vengui alcohol, no? Doncs jo els dono la informació, els dic on ho poden recórrer, parlem una miqueta sobre el tema, els hi vaig traient una miqueta a veure si me poden explicar alguna coseta més i bueno, anem parlant una miqueta sobre el tema. Entre ells més o menys es van responent les preguntes, jo sempre els hi deixo la pregunta oberta, depèn de quins temes, i llavors amb aquest tema, per exemple, doncs, bueno, és una informació que ells em venen simple. quan ells, per exemple, me venen i me consulten sobre problemes, hi ha hagut de noies, per exemple, no sé, alimentació, no? Que me venen i me pregunten sobre algun tipus de dieta, sobre que se volen aprimar, per exemple, o així. Llavors jo faig un seguiment sobre aquest tema. Jo me les vaig citant, anem fent un seguiment sobre això, anem parlant sobre la dieta, com va, com funciona, i anem fent un control.
I llavors hi ha algun tipus de seguiment per part del metge de capçalera o del pediatre, o tens alguna... me refereixo a la confidencialitat també una mica, no? Amb els pares o amb els mestres, el tema que et consulten després es tracta amb ells, o només queda la consulta teva amb ells?
A veure, d'un principi, si és una simple consulta que no té més precedent, la consulta és totalment confidencial. Quan m've algun adolescent que realment té un problema, jo la confidencialitat jo l'he de guardar,
mantenir.
Però quan jo si crec que això s'ha d'explicar, si crec que això ho ha de seguir algun altre professional, jo li pregunto, jo li dic a l'adolescent, mira, jo penso que això ho ha de veure algun altre professional, això ho hauríem de parlar, això ho hauríem d'extendre a més persones. Tots em diuen que sí. No hi ha ningú adolescent ni ninguna persona en general mai que tingui un problema i que no vulgui que l'ajudin. Vull dir que quan jo els dic jo no et puc ajudar més, jo fins aquí és el màxim que jo puc fer, d'aquí, a partir d'aquí penso que hi ha d'haver un altre professional, ha d'haver-hi alguna altra persona, llavors li dic, et sembla, parlo amb aquesta persona, et dirigeixo amb ells, pots continuar, jo els dic que continuïn venint amb mi, em vagin informant, anem parlant sobre el tema, però aquella persona ho ha de portar més, i tots em diuen que sí, que cap problema.
I llavors abans has començat a explicar una mica els motius pels que venien i una mica resultats, la quantitat de consultes que has tingut, la quantitat de visites que has fet, ens ho podries explicar una mica?
Sí, mira, podríem dir que durant els tres anys, tot i que jo he estat de baixa maternal, per tant podríem dir que en total serien, per temps serien 2 anys, 2 cursos acadèmics, perquè vaig estar, doncs, he estat 9 mesos. Llavors podríem dir que ja hem tingut un total de 93 visites de nois i 93 visites de noies i 28 visites de nois en total dels 2 centres que vaig, a l'institut,
la suma, sí, dels dos,
el de Montblanc i el de l'Espluga de Francolí, el de Montblanc. Llavors, sí, la suma, o sigui, seria 93 de noies i 28 de nois. Aquest seria el total de visites. Per consultes, bueno, hi ha diversitat, pregunten sobre salut alimentària, salut mental. Bueno, salut mental, estem parlant de, a veure, no estic parlant de cap patologia mental, sinó classifiquem amb salut mental qualsevol problema que hi pugui haver, que ens estem trobant molts problemes d'adaptatius, de problemes d'adaptació de nois que venen o noies que ens venen de, per exemple, Barcelona, de capital o així, que ens venen aquí al poble, i que això els costa adaptar-se en aquesta vida, perquè tots sabem que la vida de ciutat és molt diferent de la vida d'un poble, i això els costa adaptar, i els dona molts problemes a nivell d'institut. Llavors això ho classifiquem dintre una mica de salut mental, que no és específicament salut mental, però...
Molt bé, jo l'última pregunta que et voldria fer referent al tema és, pel que fa als mestres i pel que fa al centre i tot això, tu t'interrelaciones amb ells, teniu reunions, els expliques una mica amb ells també els resultats, o com va bé això?
A veure, sí, jo em reuneixo amb una mestra aquí a Montblanc, que és la que porta salut, i a l'Espluga em reuneixo amb la directora i amb la coordinadora pedagògica, Els explico els resultats, coordinem també, doncs, tallers, xerrades, coses que s'hagin de portar a terme, perquè això també requereix, no només portem la consulta oberta, sinó també fem actuacions, i llavors, doncs, també em coordino moltíssim amb el psicopedagog del centre, que amb ell intercanviem molt la informació sobre problemes d'alguns adolescents. A l'Espluga també estic inclosa dintre el pla educatiu d'entorn, amb el qual, doncs, també ajudo moltes vegades amb els adolescents que poden tenir problemes adaptatius a l'institut. Doncs jo, com a persona de salut, ajudo en aquells professionals que els tenen en una aula especial, doncs, a entendre'ls o ajudar doncs, amb diferents problemes.
Bé, doncs moltes gràcies, Anna. Jo crec que ha quedat bastant més clar quin és el programa. M'imagino que els adolescents i les famílies que van als instituts ja saben una mica més bé de què va, però molta gent que no tenen fills amb aquesta edat, doncs segurament no coneixien el programa.
Jo volia fer un petit incís, sí. És que, que tothom sàpiga que no només poden venir els adolescents, sinó que els pares també es poden adreçar-se a mi, els professors també poden adreçar-se a mi de qualsevol problema que pugui tenir qualsevol adolescent, no cal que sigui el propi adolescent, eh? És a dir, que em poden localitzar tant al centre com poden preguntar per mi a l'àrea bàsica de salut deixant el seu nom i el seu número de telèfon que jo em podria posar en contacte amb ells.
Molt bé, doncs moltes gràcies, escoltem una miqueta de música i continuem.
L'iPod dels Alba. Salva Masdeu té les 3.000 millors cançons de la història a l'iPod. L'iPod dels Alba. Un mini espai de Salvador Masdeu per Montblanc en Flama. Hola, el tema d'avui és Alone Again Or del grup Love. Love van ser una de les bandes capdals dels anys 60 als Estats Units. Mai van assolir l'estatus comercial de bandes contemporànies com els Doors, que eren companys de segell discogràfic, però sí que han estat sempre una de les bandes de culte des de la seva aparició a mitjans dels anys 60. La seva barreja entre folk, blues, rock and roll i psicodèlia va arribar a la seva màxima expressió l'any 1967 amb l'àlbum Forever Change, considerat unànimament un dels millors LPs mai enregistrats. Alone Again Or és el tema que obre aquest magnífic LP. Escoltem Alone Again Or de Love.
To me, you know that I could be in love with all.
Bé, doncs continuem. Us recordem que estem al programa Montblanc en Flames, que parlem de temes relacionats amb la sanitat i que us hem estat parlant del programa Salut i Escola, i ara us parlarem del Banc d'Ajuts Tècnics, que és un projecte que vam començar fa un parell d'anys, quan vam començar a treballar una mica més conjuntament serveis socials i serveis sanitaris. No? Tot va començar amb la llei de la dependència, amb aquesta llei on es valora la gent dependent la gent dependent, i vam començar a treballar una miqueta més conjuntament els dos professionals, no? Els treballadors socials i les infermeres. I bueno, amb totes aquestes visites que fèiem a domicili, doncs ens vam començar a donar compte una mica de que bueno, hi havia molts domicilis on hi havia persones que cuidaven a gent dependent, on a vegades amb ajuda d'algun material d'aquest tipus doncs podríem una mica alleugerir la seva tasca, no? Llavors bueno, vam creure la necessitat de fer aquest banc i vam començar a treballar. Aquest banc deu fer un parell d'anys, bueno, ara ens ho explicarà la Judit i l'Anna que funciona. I més que res us explicava això perquè va ser un començament de treballar conjunt, i també a part d'això doncs hem fet altres projectes conjuntament que us parlarem en propers programes, com grups d'ajuda mútua, que igual algú de les persones que ens està escoltant ni han participat, i que han anat tot una mica lligat també amb el tema de la dependència i amb la llei de la dependència. Us recordo que les persones que m'acompanyen doncs són l'Anna Ribé, que és infermera i és responsable d'infermeria de l'ABS, de l'àrea bàsica de salut de Montblanc, i la Judit Pere Cantó, que és treballadora social, és directora tècnica del Servei de Benestar Social del Consell Comarcal de la Conca de Barberà, i que totes dues ens explicaran ara una miqueta més doncs això que us estava començant a comentar jo del Banc d'Ajuts Tècnics. Començarem parlant amb l'Anna. Bona nit.
Hola, bona tarda.
Explica'ns una miqueta més bé què és el Banc d'Ajuts Tècnics.
Molt bé. El Banc d'Ajuts Tècnics és un projecte que s'ha elaborat conjuntament entre l'Institut Català de la Salut, l'Àrea Bàsica de Salut de Montblanc i l'Àrea de Benestar Social del Consell Comarcal de la Conca de Barberà. Bàsicament és un espai on es cedeix amb modalitat de préstec a persones amb dependència i pocs recursos una sèrie d'instruments i materials que els poden ajudar a millorar tant la seva qualitat de vida com la dels seus cuidadors dins dels seus domicilis.
Molt bé. La següent pregunta que teníem una mica preparada és com es va crear l'any i el perquè de la necessitat. Una mica ja ho he explicat jo, però bé, la Judit, que és una de les persones fundadores, ens ho acabarà d'explicar una miqueta més bé.
Bona tarda. El Banc d'Ajuts Tècnics es va crear l'any 2009, però cal fer esment que des de l'any 2005 el Consell Comarcal va adquirir una cadira per pujar i baixar escales i poder-la cedir a aquelles famílies que en els seus domicilis hi havia barreres arquitectòniques, i així es podia facilitar la sortida de la persona amb dependència a l'exterior. Posteriorment, l'any 2006, es van comprar 3 llits articulats que també es van anar cedint a les famílies. I l'any 2008, finals de 2008, començaments del 2009, com has dit tu, amb el tema del desplegament del sistema d'atenció a les persones amb dependència, és quan es planteja doncs la necessitat de crear ja un banc d'ajuts tècnics per regular la correcta adquisició d'aquest material, la cessió, les vies d'accés i altres requisits. Amb el desplegament de la llei de la dependència, els professionals de l'atenció social primària i sanitària inicien les elaboracions del que se'n diuen els PIA, que són els programes individuals d'atenció. Quan vam començar a elaborar aquests PIAs, que ho vam fer conjuntament infermeres i treballadores socials...
El PIA què seria? El PIA què és exactament?
El PIA és quan una persona ja té una resolució de grau i nivell de dependència, doncs en posterioritat rep la visita a domicili d'un professional de l'atenció social, en aquest cas és un treballador social, i quan es presenta aquest professional el que fa és informar-lo dels serveis, de les prestacions i els recursos als que té dret. Va? Aleshores, quan nosaltres vam començar a fer aquests PIA, vam creure convenient de poder fer aquestes visites a domicili conjuntament, treballadors socials i infermeres en aquest cas, donat que majoritàriament ens adreçàvem a persones en situació de grans dependència, que eren graus 3, nivells 1 i nivells 2.
Quants graus i nivells hi ha per a algú que no ho conegui?
Val. El que se'n diu la dependència més severa és el grau 3, i a cada grau hi ha dos nivells, nivell 2 i nivell 1. El nivell 2 és de més afectació i el nivell 1 de menys. Després hi ha el que se'n diu una dependència moderada, que és el grau 2, i també hi ha nivell 2 i nivell 1. I després hi ha el que és la dependència més lleugera, que seria el grau 1, i també hi ha nivell 2 i nivell 1. En l'any en què ens situàvem ara, que era el finals de 2008, començaments del 2009, el que teníem prioritàriament eren les persones de gran dependència, que eren el grau 3. I arrel d'elaborar el que dèiem aquests PIAs, aquests programes individuals, doncs va ser quan nosaltres vam veure la necessitat de que moltes d'aquestes persones necessitaven d'aquest suport d'aparells tècnics. Val? Aleshores és quan ens vam posar a elaborar aquest projecte per tal de que les famílies hi poguessin accedir i que tinguessin també l'assessorament professional idoni.
Molt bé. Abans has parlat de llits, has parlat d'un aparell de pujar i baixar escales. Quin altre material disposeu?
En l'actualitat tenim tres llits articulats, tenim una cadira per pujar i baixar escales, tenim matalassos antiscares, també tenim cadires de rodes, caminadors, baranes per llit, una tombona per la banyera, alçadors pel vàter, coixins de l'ova i antiescares per cadires i crosses.
Molt bé, llavors tot aquest material és el que disposeu en aquest moment? O és el material que té el Banc d'Ajuts Tècnics?
És el material que té el Banc d'Ajuts Tècnics i, si et sembla, després concretarem el que tenim a dia d'avui en disposició.
Molt bé.
No, podríem explicar, perquè si tenim algú que no ho sap, que és un matalàs antiscares.
Sí.
Una de les situacions de risc que ens podem trobar més fàcilment en un domicili quan tenim una persona amb un grau de dependència física important és degut a aquesta immobilitat, és el risc de que se'ns puguin afarar. I aquest matalàs, doncs, tal com diu la paraula, és un matalàs que es fica al damunt del matalàs del llit del pacient, que porta un motor que, diguéssim, va inflant aire en aquest matalàs i va canviant de posició, i així el mateix pacient també canvia els punts de pressió. Vale? També hem dit que teníem coixins de l'ova i coixins antiescalles. Aquests coixins serveixen pel mateix, però doncs per quan aquesta persona la tenim asseguda. No sé, grues elèctriques, tenim grues que són elèctriques i grues que són manuals. Les grues serveixen per fer transferències de pacients, per passar d'un pacient del llit a la cadira, o inclús per banyar aquest mateix el pacient podem utilitzar la grua elèctrica per passar-lo de la cadira al llit, per fer canvis de posició. No sé si et sembla que hi ha algun altre tipus de material que hauria d'explicar.
No, si una persona que ens està escoltant en aquest moment creu que li podria anar bé algun d'aquest tipus de material, com ho ha de fer per aconseguir-ho, o en qui s'ha de dirigir, una mica el circuit que hauria de fer aquesta persona?
Un dels programes més potents que la infermera realitza dins de les àrees bàsiques és el programa d'atenció domiciliària. El programa d'atenció domiciliària consisteix en que una infermera visita regularment a domicili posar pacients que per diferents motius no poden desplaçar-se al centre. Vale? En aquesta visita què fa la infermera? Doncs pot portar un control de patologies cròniques, pot realitzar diferents tècniques, ja siguin vacunacions, ja sigui la cura d'alguna ferida, ja sigui alguna prova que hagi derivat algú. Fa prevenció de situacions de risc, com podria ser la prevenció de nafres per pressió, la prevenció de caigudes a la llar, no? I acompanyament al final de la vida. Vale? És des d'aquest lloc, no?, on la infermera pot detectar la necessitat d'un aparell de suport.
Llavors, quan la infermera detecta aquesta necessitat...
Quan la infermera detecta aquesta necessitat, via email a la treballadora social de referència, doncs li deriva la sol·licitud, exacte.
Llavors, un cop nosaltres rebem aquesta sol·licitud via mail, El que fem és fer una trucada telefònica, en concret amb l'infermera que ens ha fet la petició, per comentar una mica el cas. I si convé, el que fem també és una visita a domicili conjunta per valorar doncs, la situació tant de salut com la situació familiar i la situació social. En posterioritat, nosaltres contactem amb les famílies i els hi demanem la situació econòmica perquè per accedir al banc d'ajuts tècnics un dels requisits és no tenir la capacitat econòmica suficient per poder fer la compra d'aquest aparell. Aleshores, nosaltres per valorar això necessitem que la família ens aporti documentació econòmica i amb uns barems que tenim establerts, que després en tot cas els expliquem, si vols, doncs el que fem és determinar si podem cedir o no l'aparell que se'ns ha demanat de manera gratuïta.
M'agradaria afegir que actualment a l'àrea bàsica de Montblanc tenim aproximadament 300 persones introduïdes en aquest programa d'OM.
Molt bé. I llavors aquest material com arriba a aquest banc? Es compra? Com, de quina manera l'adquiriu?
El material que tenim al banc d'ajuts tècnics pot arribar per donatius de les famílies. Totes les famílies que a casa tenen algun tipus d'aparell que pel motiu que sigui doncs no estiguin utilitzant ens el poden donar. Per donar-nos-el el poden fer arribar tant al CAP com al Consell Comarcal. L'altra via d'accés seria doncs que durant 2 anys, en aquest cas el Consell Comarcal ha apostat per aquest projecte i per mitjà d'una partida econòmica ha adquirit material nou i això ha fet que el BAT s'anés engrandint mica en mica. I per altra banda també hem tingut la col·laboració de l'obra social de la Caixa de Pensions, que també durant 2 anys ens ha fet 2 donatius econòmics i això també ens ha permès doncs, comprar més material.
Molt bé, si us sembla bé, posem una mica de música i tot seguit continuem.
D'acord.
Ràdio Èpoques. Un miniprograma especial amb la música Montblanc, de Damià Gallego per Montblanc en Flames. Avui el Damià Gallego ens porta una altra de les cançons del protagonista d'aquest programa Radio Èpoques, Josep Maria Morós. La cançó pertany a un CD que van registrar com Charlie's Show. En aquells moments el Josep Maria Morós cantava a Canàries i va composar aquesta cançó per tots els canaris.
Tenerife canta, se estremece el sentimiento y su canto se levanta como una gaviota al viento y su canto se levanta como una gaviota al viento. Un teide en cada garganta se convierte en melodía, canta, Tenerife canta, tu belleza en tus orillas, canta, Tenerife canta, tu belleza en tus orillas. Tenerife canta, cada nota es el sustento de corazón que amamanta ese amor que van haciendo. Cuando Tenerife canta se estremece el sentimiento y su canto se levanta como una gaviota al viento. Tenerife
canta, se desborda la alegría y uno goza y se adentra en tan bella sintonía. Uno goza y se adentra en tan bella sintonía. Un canto a ti, morenita, ay Virgen de Candelaria, canta, Tenerife canta, la maravilla canaria, canta, Tenerife canta, la maravilla canaria. Cuando Tenerife canta, cada nota es el sustento, el corazón que amamanta, ese amor que va naciendo. Cuando Tenerife canta, se estremece el sentimiento, y su canto se levanta como una gaviota al viento.
Bé, continuem, ho recordem que estem al programa Montblanc en Flames, que estem parlant de la salut, de temes de sanitat i de que m'acompanya la Judit Pere Cantó, que és la treballadora social i directora tècnica del Servei de Benestar Social del Consell Comarcal, i l'Anna Ribé, infermera i responsable d'infermeria de l'ABS de Montblanc, i que us estem parlant del Banc d'Ajuts Tècnics, aquest projecte que es va signar entre el Consell Comarcal de la Conca de Barberà, l'ABS de Montblanc i l'Institut Català de la Salut, i que com elles ens estaven explicant, doncs es deixa manera de préstec material per les persones amb dependència que estan als domicilis i per ajudar-los tant amb ells com els seus cuidadors. La Judit ens estava parlant del barem econòmic, ens estava parlant de la valoració econòmica, i m'agradaria que, si us plau, ens puntualitzés una miqueta més aquest tema, quins són aquests barems econòmics que determinen el préstec o no d'aquest material.
El mes de març d'enguany, la Junta de Govern del Consell Comarcal va aprovar els barems econòmics per accedir al Banc d'Ajudes Tècniques, i això ho va fer d'acord amb la llei 13/2006 de 27 de juliol, que regula les prestacions socials de caràcter econòmic a Catalunya. També es té en compte la valoració de la necessitat, per valorar la situació de necessitat, el que es té en compte són, per una banda, els ingressos econòmics, el patrimoni, que en aquest cas entendríem els estalvis bancaris, i les condicions socials únicament de la persona amb dependència, no de la seva unitat familiar. Aleshores, per exemple, una persona que anualment té uns ingressos de 7.967 euros, si està per sota, tindria dret a accedir al Banc d'Ajudes Tècniques i se li cediria l'aparell de manera gratuïta. Una persona que superés aquesta quantitat no li podríem deixar l'aparell de manera gratuïta, a no ser que fos per una situació puntual, amb un període de temps molt concret, i que en aquell moment, doncs, el BAT tinguéssim en estoc més d'un aparell d'aquell tipus.
A què et refereixes quan vols dir un període de temps puntual? Penso en persones amb etapes, per exemple, de final de vida, o persones que ho necessitin en poc temps, Anna?
Exactament, persones que estiguin al final de la seva vida, que la previsió que puguem fer de la seva vida sigui curta o bé de pocs dies, que possiblement, si seguíssim tot el protocol del BAT, doncs quan ens arribés l'ajut igual seria massa tard. I després, amb situacions en què aquest ajut tècnic es necessiti per un període curt i que retornarà, com podria ser, unes croses.
Imagino també que per una persona que té una expectativa de vida curta també no cal demanar-li a aquest cuidador que faci una despesa econòmica, si no, i m'imagino també que si aquest material no està utilitzat, doncs...
Exacte, això és un estalvi per la família, a la vegada també és un estalvi pel sistema sanitari, el fet de que si nosaltres no poguéssim facilitar aquest aparell, doncs aquesta família hauria de comprar l'ajut tècnic en qüestió, quan seria per un període molt curt i no tindria sentit aquesta despesa.
Més o menys, quantes persones s'han beneficiat d'aquest servei des que el vau engegar fins a l'actualitat?
L'any 2009 van ser 9 les famílies que van poder accedir al Banc d'Ajudes Tècniques i l'any 2010 fins al mes de juny han sigut 13 les famílies que han tingut dret a que els hi cedíssim algun aparell.
I després parlàveu de crosses, és el mateix circuit, perquè crec que les crosses és un circuit independent, no?
No. En un començament, quan vam començar amb el BAT, les crosses entraven dins el mateix circuit que la resta de material, però ens trobàvem que la necessitat de crosses és molt puntual i és en un determinat moment. I teníem moltes demandes en cap de setmana a nivell d'atenció continuada a l'àrea bàsica de Montblanc, no? I la necessitat d'aquest material era imminent. En aquells moments el Consell Comarcal, que és on ara tenim el magatzem de material, doncs estava tancat i doncs vam valorar la possibilitat de poder tenir les crosses a l'àrea bàsica de Montblanc i poder fer la sessió des d'allà mateix.
I en aquest moment on teniu aquest material? En quin lloc està ubicat?
El primer lloc on vam començar ubicant el material va ser en unes dependències del CAP de Montblanc, però donat que cada cop s'incrementava el nombre d'aparells, vam haver de buscar una altra ubicació. I avui per avui el material està ubicat en un local que és propietat del Consell Comarcal, que està situat a la carretera davant del que era l'antiga biblioteca.
Molt bé, ara estava pensant que si una persona ens està escoltant i creu que li podria beneficiar un d'aquest material, més o menys quant de temps li podríem dir que des de que aquesta persona fa la demanda o el professional o la fa la demanda el professional sanitari o el professional social i ells creuen que és adequat, fins que aquest material el poden prendre cap a casa seva, quant de temps més o menys podríem parlar?
Acostumem a ser bastant resolutius perquè, donat que tant els professionals de l'atenció sanitària com l'atenció social treballem molt conjuntament i cada cop més, doncs això facilita molt de que la família hagi de fer diversos tràmits en diferents llocs. Val? Aleshores, un cop el professional sanitari fa la demanda, nosaltres valorem i resolem que la persona té dret a que se li cedeixi l'aparell, doncs estem parlant d'un període que pot anar d'una setmana a un màxim de 15 dies. El que és important és que un cop hem fet la valoració econòmica i hem determinat que la persona té dret a aquest aparell, és la família la que ha de venir a buscar aquest aparell, aleshores assigna un document conforme nosaltres li cedim l'aparell per un període indeterminat i li demanem...
No hi ha un període màxim de temps del deixar aquests aparells?
No.
El deixeu fins que la família ho necessita?
Exacte.
De totes maneres, per això, si la necessitat és valorada per l'equip sanitari com a urgent, se poden agilitzar una mica aquests tràmits. No sé, jo aquest matí, el meu treball habitual, m'he trobat amb un cas i al cap de 2 hores la família tenia el material necessari a casa seva.
Molt bé.
I deia, que un cop la família ve a recollir aquest material, nosaltres els fem signar un document conforme li cedim aquest aparell i on es recullen una sèrie d'obligacions de mantenir l'aparell en bon estat, de ser responsable del seu ús durant el temps que el tinguin, i demanem una fiança de 10 euros que és retornada en el moment en què la família ens retorna l'aparell.
Sempre que aquest aparell estigui retornat en correctes condicions.
Sí. Perquè hi ha algun sistema de manteniment d'aquest material?
Bueno, de moment el material és molt nou i no hem tingut incidències, no hem tingut cap incidència, però l'Institut Català de la Salut es va comprometre a fer-se càrrec del manteniment de tot aquest tipus de material.
Molt bé. Parlàveu de que hi ha una sèrie de material en aquest banc, però si una persona o un professional sanitari necessita un material en concret que en aquest moment no es disposa en aquest banc, teniu alguna opció per poder-li...
Si la necessitat és urgent i no ho tenim al banc, o s'ha d'adquirir privadament la família, o hi ha un determinat tipus de material que es pot fer una tramitació mitjançant una prescripció d'un aparell ortopèdic a través de l'ICS. Vale? Però aquí amb el que nosaltres en diem pau solament hi entra determinat material. No tot el material que nosaltres disposem al BAT es pot sol·licitar per aquesta via.
Quin material es pot sol·licitar per aquesta
Podríem via? Podríem sol·licitar cadires de rodes,
caminadors,
crosses,
Molt bé, però per exemple coixins i aquest...
Coixins, materials antiescares, llits articulats, grues elèctriques, tot això no es pot sol·licitar via PAU.
Existeix una altra possibilitat, que és que si la demanda no és urgent es podria valorar el fet d'esperar-se a quan hi hagi disponibilitat d'aquest aparell i aleshores elaboraríem una llista d'espera, i si no, Creu Roja disposa d'un programa que se'n diu de reutilització d'aparells, que el que fa doncs, també és cedir aparells tècnics amb una quota de lloguer mensual. Aquí també només hi poden accedir persones amb situacions econòmiques precàries.
I llavors aquest material l'han d'anar a recollir ells també?
Sí, l'han d'anar a recollir en concret a les dependències que tenen a Tarragona. També hi ha un dipòsit de fiança i retornar-lo pues, en el moment en què ja no s'utilitzi.
Molt bé. En aquest moment, quin material disposeu amb aquest banc?
A veure, avui per avui tenim 3 matalassos antiescares, tenim 5 coixins antiescares per cadira de rodes, una tombona per la banyera, una barana pel llit, 2 crosses, un cotxet per un nen gran, un coixí per canvis posturals, 3 cadires de rodes, 2 caminadors, 2 grues elèctriques i una cadira per pujar i baixar escales amb una guia vertical. Això ha estat una donació que ens ha fet una persona d'aquí Montblanc i que ho té en concret en el seu domicili, però que si en el cas de que ho haguéssim d'utilitzar ens ho cedeix de manera desinteressada.
Molt bé, doncs per acabar, si volguéssiu tornar a explicar una mica el de les donacions.
Sí, el que et deia, que aprofitem aquest espai per agrair a les famílies que fins al dia d'avui ens han fet donacions d'aparells, que en molts casos suposen costos econòmics bastant elevats. També aprofitem per fer una crida a altres famílies de que ens puguin fer arribar aquests aparells i també als centres residencials que hi pugui haver a la comarca, perquè en el cas de que el material que tinguin doncs, hagi quedat obsolet, que també ens el podrien fer arribar al Banc d'Ajudes Tècniques. I la importància que donem amb aquest projecte tant des de l'àmbit sanitari com des de l'àmbit social. És un projecte que destaca per la voluntat de tots els professionals de treballar conjuntament i poder atendre les persones en situació de dependència de la comarca d'una manera més integral. Economitza els recursos destinats pues, a atendre aquestes persones amb dependència i, bueno, i que per molt de temps puguem continuar oferint aquest servei.
Bé, com dèiem abans, hi ha projectes de futur, no? També de treball conjunt, que ja parlaríem al proper programa, sobre aquests grups d'ajuda mútua que hem treballat i ho hem portat entre diversos professionals, tant de salut com de treball social. I bé, finalment, doncs, com ha dit la Judit, no? Agrair a totes aquestes famílies que ens han fet donacions i bueno, si algú que ens escolta té algun material a casa doncs, que no l'utilitza, ja veu, ha sentit el circuit, ha sentit què en fem d'aquest material i que beneficiem a moltes persones doncs, que no poden permetre's el luxe o bé de comprar-se'l o, no, o en aquest moment doncs, no el poden adquirir de cap altra manera. I res més, agrair-vos la col·laboració. Bé, l'Anna no sé què vol afegir.
No, res, que podríem dir que aquestes persones que tinguin algun material a casa el que haurien de fer és ficar-se en contacte amb el seu equip sanitari, sigui metge o infermera, o amb el treballador social de referència.
Molt bé, és a dir, trucant al treballador social del seu poble, si és algú de la comarca o aquí a Montblanc, a la treballadora social de l'Ajuntament de Montblanc, que també va els divendres al matí a l'àrea bàsica, o bé amb la seva infermera o el seu metge, i llavors aquestes persones doncs, ja els dirien on s'han de dirigir. Bé, doncs moltes gràcies per la vostra atenció, esperem que hagi estat d'interès els temes que hem tractat i bueno, tornem, crec que és el mes de novembre, i intentarem parlar-vos una mica com que coincideix amb la campanya vacunal, us farem 5 cèntims de les vacunes i també us explicarem una mica més extensament doncs, aquests grups d'ajuda mútua que han fet per cuidadors, que n'han portat a terme ja crec que són tres i que ara n'estem preparant una altra que volem, si tot surt bé, doncs que comenci cap allà al mes de setembre-octubre, per passar de la Festa Major. Moltes gràcies i molt bona nit.
Els controls tècnics, Ramon Maria Huguet, en la producció Jordi Martorell, Lídia Porcà i Joana Peñaranda. Sintonia del programa, Jordi Basulto. Podeu escoltar Montblanc en Flames en diferit el dissabte de 12 a 1 del migdia i dimecres de 9 a 10 del matí. I descarregar-ho de la plana web www.radiomontblanc.cat.